de lliçó, hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Uni per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre al meu poble i jo.
Bon dia, perdó, bon migdia i benvinguts al meu poble i jo.
Veniu i escolteu bé, tots heu d'acceptar que les aigües que creixen se us emportaran. Sàpigueu que aviat us podeu ofegar. Si voleu salvar el poc que us queda, apreneu a nedar i a mirar endavant, perquè els temps ja estan canviant. Escriptors i crítics que creieu saber-ho tot, cal obrir molt bé els ulls i canviar si canvia el món. I no parleu per parlar, és millor esperar, perquè encara va girant la roda i que avui ho per tot pot guanyar demà, perquè els temps ja estan canviant. Veniu, polítics, preneu molta atenció. Deixeu lliures les portes, no atureu ningú, que qui crea el conflicte s'hi pot quedar tapat. Des d'aquí ja puc sentir la lluita i aviat s'escolta vides també, perquè els temps ja estan canviant. Pares i mares, vosaltres també. I filles ja parlen diferent. Si preveneu controlar aquests nous camins, potser no podreu seguir-los a pas, perquè els temps ja estan.
això.
Bueno, doncs, salutacions de nou a tots els seguidors d'aquest programa. En fi, ja heu sentit a la Nina, que ens han obert el programa d'avui i ens diu això, que els temps estan canviant, i tant si estan canviant. Nosaltres, doncs, el programa anterior, dimarts passat, doncs vam acabar el programa doncs, dient que llegint els esdeveniments d'interès dels finals del segle XIX. Bé, doncs, com que, esclar, els temps estan canviant, precisament ara, avui, començarem, doncs, amb el primer quart del segle XX, del 1900 al 1925. Benvinguts i endavant.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo.
Diu que si el segle XIX representar l'extinció del sistema feudal com a tal i la instauració de formes de vida social i econòmica que volgueren ser més justes, hauríem de dir, doncs, que el segle XX volgué trencar definitivament amb les persistents forces conservadores privilegiades, que es mantenien aferrades a les seves prerrogatives tradicionals, com eren, doncs, la noblesa, el clergat, l'exèrcit, la monarquia absoluta i, en part, també, la nova burguesia. En fi, reminiscències del passat que els historiadors han recollit dins la denominació genèrica de l'antic règim. Tot el segle XX és, doncs, en efecte, una transició que vol superar l'antic règim en un intent heroic per instaurar la nova democràcia.
Tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
Sí, bueno, però, ojo, que totes les reformes, però que aquest procés comportà, doncs, profundes convulsions polítiques i socials. Resistències numantines per part dels uns, amb aldarulls, reivindicacions i avalots per part dels altres, avenços socials, per una banda, i retrocessos descoratjadors, per altra. Períodes de llibertats i acceptació dels drets humans, alternats per terribles dictadures, guerres cada volta més destructores. Això sí, després de cada ensopegada, en quedaven, doncs, alguns progressos, a vegades progressos importants, fins i tot, alguna ocasió, progressos, doncs, gegantins, en alguna ocasió. Diem, doncs, que el segle XX fou el segle dels grans progressos que es produïren en tots els àmbits, en els drets humans i la justícia social, en la ciència, en la tècnica, l'economia, en l'educació i en la cultura. Doncs no foren progressos absoluts, ni tampoc per a tothom, però sí que foren progressos molt, molt generalitzats per a l'Europa occidental. I finalment també pel nostre país.
Ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor. Servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
El primer quart del segle XX hem d'emmarcar històricament, doncs, amb la successió convulsa de grans esdeveniments catalans, espanyols i mundials, com foren, per exemple, el naixement de la Lliga Regionalista, la irrupció de l'Aruix en la política catalana, la creació de Solidaritat Catalana, la Guerra d'Àfrica amb la Setmana Tràgica de Barcelona, la instauració de la Mancomunitat Catalana, la Revolució Russa, la Primera Guerra Mundial, les lluites obreres i el pistolerisme i l'inici de la dictadura de Primo de Rivera.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
Bé, però no ens proposem, doncs, òbviament, explicar res de tot això, no. Doncs que ens portaria a desenvolupar un autèntic tractat d'història universal d'Espanya o de Catalunya, la qual cosa, doncs, no és precisament l'objectiu d'aquest llibre. Volem, doncs, aclarir, per tant, que sols hem fet, a grans trets, aquesta breu enumeració, perquè els relats històrics que hem de fer referits al nostre poble s'enquadren sempre directament, o almenys indirectament, en les circumstàncies d'aquests grans esdeveniments, o en els altres esdeveniments menors que es produïren al voltant d'aquells.
La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. El meu poble i jo.
I comencem, doncs, els esdeveniments, doncs, aquí a Roda. Diu que els esdeveniments més importants referits a Roda. Primer, l'agricultura a l'inici del segle XX. Diu que l'agricultura continuava sent, a l'inici del segle XX, la principal i pràcticament l'única font de riquesa d'aquest poble. Recordem les 1.000 hectàrees treballades que mencionem en les primeres pàgines d'aquest llibre, el capítol 5 de l'agricultura, doncs. En fi, Roda encetava el segle amb una població d'uns 775 habitants, al segle XX. La major població que mai havia tingut aquest municipi i que era, per suposat, molt superior a la de començaments del segle anterior, que es concretava, doncs, en només uns 400 habitants. S'havia superat la plaga de la filoxera i les vinyes replantades amb sarments americans immunes a la plaga ja començaven a donar les seves primeres produccions, minces, perquè eren vinyes joves, però més abundants que les d'abans, perquè els sarments americans, a més d'immunitzats, havien passat per uns processos de selecció que els feien més rendibles.
Deixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. El meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestinats.
El canvi de segle. No tenim constància que el traspàs del segle es produís a Roda amb cap tipus d'especial celebració ni amb cap classe de prevencions catastròfiques, a l'estil de les que recentment hem viscut nosaltres amb ocasió del canvi cap al segle XI, o XXI, volem dir. O sigui, es fa fer, doncs, alguna cosa, es va fer alguna cosa en aquest sentit. Diguem, doncs, que almenys no en tenim notícia, ni consta en les actes del nostre ajuntament.
El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Un altre esdeveniment, la cruel crisi econòmica municipal. Trobem, això sí que ho hem trobat, en les actes d'aquest primer quart del segle, dins la crisi econòmica general de Catalunya i de tot Espanya, fruit de les guerres i pèrdues de colònies, pèrdues colonials, reiterades en angoixants i depriments referències a la manca de recursos econòmics de les successives corporacions municipals i a la resistència de la població al pagament de les contribucions d'immobles i especialment el problemàtic impost de consum. En una nota diu que l'impost de consum era un impost bàrbar i brutal i molt elevat per la seva quantia. A través d'aquest, el govern gravava el consum que feia el poble de qualsevol article de menjar, de beure, de vestir, tant els de primera necessitat com els de luxe. Volia ser com una espècie d'IVA, com el que tenim avui en dia, però sense la mecànica recaptadora relativament justa que s'aplica actualment. Aleshores, els ajuntaments rebien de la Hisenda Pública l'ordre anual de recaptar i ingressar a les arques públiques, doncs, per aquest impost, un tant alçat calculat per cada poble. El cupó, que es deia. Contingent o quota, que se'n deia, doncs. Diu que l'Ajuntament havia de recaptar dels seus habitants, doncs, repartint-lo proporcionalment al consum de cada família. Però aquest repartiment proporcional resultava impossible d'aplicar amb justícia distributiva, perquè molts consumien productes del seu camp o productes comprats en els mercats o poblacions grans de l'entorn. Consums, per tant, incontrolables. Consegüentment, s'acabava a la pràctica fent un repartiment proporcional al nombre de membres de cada família, amb el greu perjudici pels més pobres, com sempre, i en benefici descartat pels més rics, clar, que eren, evidentment, els que més consumien, però pagaven el mateix que els pobres. O sigui, consumien més, però pagaven el mateix que els pobres. En fi.
El meu poble i jo, senyor, servidor, som
indestriats. I és clar. I com que el sistema fiscal de l'època imposava quasi amb exclusiva als ajuntaments la total tasca de recaptadora d'impostos, doncs el nostre ajuntament el veiem permanentment sotmès a una greu crisi econòmica. Perquè, per una banda, no va aconseguir mai recaptar del poble els contingents o quotes que l'Estat li exigia. I, per altra banda, l'Estat, la Hisenda Pública, la Diputació, el Govern Civil i els Tribunals de Justícia reclamen, exigeixen i amenacen, fins i tot per via de constrenyiment personal dels mateixos regidors. El pagament d'impostos i més impostos dels actuals i dels endarrerits, que formen un munt cada vegada més i més voluminós.
Tal lliçó hem hagut d'entendre.
I en les actes del ple del 25 anys, actes de fa 25 anys, hem comptat més d'un centenar de reclamacions, requeriments, avisos, contrangiments, quines paraules, embargaments i actuacions judicials dirigides contra l'Ajuntament per la seva impotència recaptadora i pel pagament, doncs, impossible dels impostos establerts. És la constant que domina les actes d'aquest període, trist i funest. Vegeu, doncs, les altres, entre altres, doncs, acte del ple de l'Ajuntament del dia 17 de gener del 1904, el 13 de novembre d'octubre, volem dir, de 1905, i l'acte del 24 de febrer de 1907. O sigui que estrenyien tant la llimona que al final estava tot, bé, només quedava ni la pell.
El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
un altre esdeveniment, doncs, el ple judicial sobre la propietat de l'aigua de Roda. I això, no? Per encetar el segle, doncs ens trobem d'entrada ja des de l'any 1901, amb el famós conflicte de la propietat de l'aigua de la Font de Roda, o de Cal Llorets, que, com sabem, acabà en un difícil procés judicial instat pel propietari d'aquella masia, amb una sentència del jutjat del Vendrell favorable a l'Ajuntament de Roda, seguida encara d'un recurs davant l'Audiència Territorial de Barcelona i una nova sentència que confirma amb justícia la primera.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
I ara ja quasi que ja anem acabant, que queden poques minutets, però encara tenim temps per l'altre esdeveniment. Canvi d'alcalde cada 2 anys.
Senyor servidor...
Les lleis municipals de l'època establien per a Roda 7 membres en la seva corporació, que tenien mandats de 4 anys, renovant-se per meitats cada 2 anys. Un alcalde solia durar, doncs, per tant, els 4 anys del seu mandat i podia fins i tot repetir i arribar a 8 anys. Però els nostres alcaldes d'aquell crític període es renovaren quasi tots, cada 2 anys, i només n'hi hagueren 2 que repetiren. Consegüentment, tinguérem 10 alcaldes en només 25 anys.
El meu poble i jo, senyor servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Bueno, i ara us feia, perquè ja quasi que haurem de marxar, us ho faré un abans del que parlarem, que precisament aquests dies avui hem sentit, doncs, una entrevista amb la que se'n cuida això de la sang, de donar sang. Hem escoltat el programa. I doncs aquí nosaltres, al pròxim programa, també parlarem de la sanitat i la higiene, la sanitat i la higiene del municipi, que diu que periòdicament s'elegia reglamentàriament una junta de sanitat composta per l'alcalde com a president, més 5 vocals, 2 regidors, 2 representants de famílies i el metge titular. Doncs així continuarem el pròxim dia, perquè l'any 1903 es produí, doncs, la primera vegada la notable sorpresa de ser designades per aquest càrrec municipal 2 senyores, la Magdalena Mercader Esteve i la Maria Àngela Font Baró. Bueno, això, el pròxim dimarts, continuem amb aquest esdeveniment i aquesta història. Ara, avui tenim aquí una colla de noies molt, molt maques que vam tindre la sort, amb aquests programes de l'estiu a la Pedrera tan famosos i tan fenomenals, que ens brinda sempre i ens convida la regidora de Cultura, la senyora Teresa. Doncs, molt bé, vam tindre, doncs, aquí la roba estesa, descalces. I elles, doncs, ens dediquen: soc d'un poble.
Un poble on els infants s'esmunyeixen al tros del veí
I aquest, en veure'ls, se revela les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb quatre carrers no pots fer un embolic, d'on sempre et guiarà la tempesta.
Bé, doncs, amb la veu i l'alegria d'aquestes noies que són d'un poble, nosaltres també som un altre poble meravellós, com és Roda de Barà, al costat de l'Arc de Barà tan famós. Bé, bueno, no us enredo més i fins dimarts que ve. Que passeu una bona setmana i abrigueu-se que fa fred. Adéu, amics.
D'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència.